Radio Astel.
Passant de les 11, quedeu-vos amb aquesta dada, perquè des de l'any 2010 hi ha hagut 44 fugues de presons de presos a les presons catalanes. És una mitjana de 3 fugues per any, tot i que potser pot sonar com un concepte, no sé, antic d'uns altres anys, les fugues de pel·lícula continuen estant al dia en aquest país, eh? I és per això que avui a la secció de successos setmanal amb el periodista de l'Ara, el Cesc Maideu, repassem avui 5 fugues de presons catalanes. Cesc, com estàs?
Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Abans de res, et canvio ara una mica el guió.
Perfecte, cap problema.
Dues preguntes pel Cesc. La primera... Vull comentar aquesta notícia amb tu, perquè aquests dies descobríem que han quedat prohibits els matxets zombi al Regne Unit després de la campanya impulsada per l'actor Idris Elba. I hem dit, ostres, aprofitant que tenim el Cesc, que ens expliqui, no?, quins són aquests matxets zombi, que ens podem fer una idea que deuen ser molt grans, no?
I a més, això també demostra que no només passa aquí a Catalunya la problemàtica de les armes blanques. A altres països, com el Regne Unit en aquest cas, doncs també està al dia. Hem de pensar que l'any passat al Regne Unit 250 joves o adolescents van morir per culpa d'aquests matxets, i això és el que va fer impulsar l'actor Idris Elba aquesta campanya, que al gener va fer una acció que va ser molt visual, que va ser col·locar la roba de les 250 víctimes al pati del Parlament de Westminster. I a partir d'aquí es va reunir amb Downing Street i anant fent aquesta llei, que finalment ahir va entrar en vigor, i ara estan prohibits els matxets zombi, que són... És a dir, es diuen zombi perquè les pel·lis de zombis són els matxets que normalment surten.
Que són com retallats,
són com,
no?,
retallats, són, sí, molt llargs, exacte, i estan prohibits. Que també la pregunta segurament que ens hauríem de fer és com pot ser que no estiguessin prohibits fins ara. Perquè aquí, per exemple, ja ho estan, i des de fa bastant temps que estan prohibits aquests matxets. En tot cas, a partir d'ara, si troben un d'aquests matxets pels carrers del Regne Unit, doncs et cau una multa bastant important. I, a més, el Downing Street va fer una cosa que va estar molt bé, que és el gener va fer una amnistia i va dir, durant un mes... Tothom que tingui aquests matxets els pot entregar. No el multarem, no passarà res, però els pot entregar. A partir de passar aquest mes i a partir d'avui ja...
Em van entregar molts o no?
Em van entregar bastants. Sí, no tinc la xifra, perquè no recordo exactament, però em van entregar bastants. Sí,
bueno,
sí.
I el que deia el Cesc, no?, amb aquesta nova legislació, doncs, tenir aquests ganivets i aquests matxets zombi, doncs, serà un delicte penat.
Exacte.
Amb pena de presó. Cesc, ara canviem novament de tema, però que també és d'actualitat, perquè totalment, radicalment de tema, però clar, que afecta a l'actualitat d'aquest país. Tu ens pots explicar... En què consisteix aquest mètode del fals Brad Pitt? Perquè ho hem vist també aquests dies a les notícies.
Sí, les víctimes no són de Catalunya, però sí que va haver un detingut a Barcelona. Bàsicament són uns estafadors que es feien passar per Brad Pitt i intentaven enamorar les víctimes, i després els hi deien, escolta, tinc un projecte cinematogràfic molt important, m'agradaria que poguessis invertir en aquest projecte diners, i un cop ja les havien enamorat i les noies es pensaven, doncs, que estaven mantenint una relació sentimental online, això sí, només online, amb Brad Pitt.
Però Brad Pitt, eh?
Brad Pitt, sí, Brad Pitt. De fet, hi ha una cosa que és molt graciosa.
I els hi parlava en castellà, perfecte.
Els hi parlava en castellà, no? Sí, hi ha missatges molt, molt interessants, o sigui, els estafadors tenien apuntats en una llibreta que va trobar la Guàrdia Civil alguna de les frases que havien d'anar dient. Y es, ho diu en castellà, com frases com mi amor de por ti es verdadero, sentimiento desde mi corazón y por siempre, por favor, perdóname, acéptame. Clar, coses d'aquest tipus. Un poeta,
sí.
El Brad Pitt. I bàsicament les trobaven a plataformes de fans de Brad Pitt, buscaven, clar, noies o dones, en aquest cas, que tinguessin, o sigui, repassaven molt les seves xarxes socials per elaborar un perfil d'una noia que fos vulnerable, que acabés de tenir una ruptura sentimental, per exemple, noies que en aquest, dones que en aquest sentit tinguessin, doncs, predisposició a enamorar-se. I finalment, doncs, l'estafa, doncs, va superar els 325.000 euros. D'aquests n'han aconseguit bloquejar 85.000, que poden semblar pocs, és a dir, els han recuperat 85.000 euros, però en una estafa ja és molt que recuperin diners, vull dir que encara que siguin 85, ja ha estat un... I és tot un repte haver-los tornat, aquests diners.
Déu-n'hi-do. Doncs mira, aquesta notícia que coneixem també aquesta setmana, el mètode fals del Brad Pitt. Dit això, Cesc, avui sí que ens parles d'aquestes... Ens fas de nou aquest top 5 de les 5 fugues històriques de presons catalanes.
Exacte, perquè segurament molts oients hauran vist Prison Break o hauran vist la fugida d'Alcaraz. Ai, d'Alcaraz. D'Alcatraz.
D'Alcatraz.
del Clint Eastwood, no, bueno, ja.
I a mi m'ha vingut al cap Cadena Perpètua.
Cadena Perpètua, també.
Del Morgan Freeman, no?
Del Morgan Freeman. Exacte, o sigui, hi ha molt, molt, molt cinema sobre el tema. I a Catalunya també tenim unes històries que són dignes de pel·lis d'acció,
que
s'expliquen poc, i avui portem això, 5 fugues històriques de presons catalanes.
I per anar al primer lloc del rànquing, diria, Cesc, que viatjarem uns quants anys enrere, no?
Sí, a l'any 1978, i no va passar gaire lluny d'aquí, és a dir, una mica més de 10 minuts caminant, hi ha la presó de la Model,
sí.
I aquesta acció se situa en aquesta presó. Va passar el 2 de juny de 1978, i és el que s'anomena com la fuga dels 45. I està molt bé escoltar com va reaccionar el llavors que era cap d'institucions penitenciàries d'aquí de Catalunya.
Por los datos que tengo, se trata de una fuga evidentemente espectacular, muy bien preparada. Tengas en cuenta que incluso el túnel, yo tengo el informe del arquitecto jefe de mi gabinete, estaba muy bien hecho, así como también el de la tercera galería, que afortunadamente se ha descubierto a tiempo. De tal manera, yo vuelvo a insistir lo que he dicho a sus compañeros de otra edición del telediario o otro programa de televisión, que yo asumo esa responsabilidad, que no quiero que recaiga sobre las plantillas ni sobre el director, que en consecuencia cualquier fallo que haya podido haber por la política penitenciaria emprendida por mí, yo lo asumo. Ahora bien, yo estoy absolutamente convencido que quien ha podido fallar en este caso son los presos y no los funcionarios.
Clar, déu-n'hi-do.
Uau.
En aquell moment hem de situar-nos molt en un clima de tensió, un clima problemàtic a les presons, perquè justament va sortir o estava en auge la coordinadora de presos en lluita, uh-huh. que era una mena de sindicat dels propis presos. Uh-huh. Això, de fet, no sé si l'heu vista, que hi ha la pel·lícula Model 77, que retrata molt bé aquest moment. Uh-huh. No només, també surt aquesta fuga que parlarem avui, però tot el moment de reivindicacions dels presos. En aquest context, un grup de presos descobreix que la infermeria de la presó, que està una mica apartada del mòdul, hi ha una recambra que està molt poc vigilada i que pot ser una via d'escapament. Fins i tot un pres fingeix un atac d'epilèpsia, és a dir, hi havia un pres que consideraven que era molt bo fent forats, molt bo fent túnels, perquè havia fet atracaments, i van dir, ostres, mira tu, que tu ens podràs, com a expert, ens podràs dir si és viable o no és viable. I va fingir un atac d'epilèpsia i va acabar a l'infermeria. Va mirar-ho, ho va remirar i va dir que sí, és a dir, que era viable fer un túnel, i van començar a fer un túnel que van tardar 15 dies.
Però això és molt poc.
Molt bo, molt bo. Però
no,
clar,
trobo,
hi havia bastants presos. És a dir, sí. Estem parlant de molts presos alhora. Clar, es van fugar 45, per tant hem de tenir en compte que almenys una bona part d'aquests 45 va treballar en el túnel. Uh-huh. I van començar i finalment van arribar al cap de 15 dies al clavegueram de Barcelona.
Clar, o sigui, tinc moltes preguntes ara, Cesc, a veure si me les pots resoldre, perquè la primera, dic, però com ho poden fer, no? Dius, molts presos allà en una infermeria que no estaven controlats.
També hem de pensar que en aquell moment les mesures de seguretat, que hi ha una presó ara,
sí.
En aquell moment no hi eren tant. Mm. I també és això, era un moment molt revolucionari dins de les presons. És a dir, aquest moviment de presos en lluita va provocar que en molts casos els funcionaris no entressin als mòduls, o hi havia cert... És a dir, els funcionaris molts cops feien la vista grossa de moltes coses, i era un context molt més procliu a poder fugar-se d'una presó del que segurament és ara. De fet, com veurem, les fugues que s'estan fent actualment passen més a fora de la presó, és a dir, quan hi ha un permís, quan hi ha un trasllat,
que no
etcètera,
pas dins, no?
Que no pas pròpiament dins de la presó, perquè és bastant més difícil.
L'altra pregunta que em ve al cap, van fugir o no?
En el moment no, és a dir, van trucar al clavegueram i, hòstia, jo diria, fotem el camp ràpid d'aquí. Però no, com que, clar, estaven dins d'aquest moviment de presos en lluita i estaven com agermanats dins d'un sindicat, van anar a buscar tots els altres presos que formaven part d'aquest moviment, que estaven al mòdul 3, i, mica en mica, escalonats, van anar sortint pel túnel, en petits grups. Què va passar? Que en un moment un funcionari de la presó es va veure. I el que van decidir va ser segrestar-lo, fer-lo passar també pel túnel i que sortís amb ells. Però clar, ens hem d'imaginar una escena, carrer intensa de Barcelona, plena llum del dia, de les taps del clavegueram, anar sortint persones, fins a 45 persones, i un funcionari també, que el funcionari, doncs, evidentment, també va sortir pel
tub. Va passar pel tub,
va passar pel tub, efectivament. I va anar ràpidament a avisar els seus companys que estaven a la porta de la Model, però va ser massa tard i ja tothom es va escapar i van tardar 8 anys, 8, a recuperar i a detenir tots els presos que es van fugar aquell dia.
O sigui, van aconseguir fugar-se,
sí.
I al cap dels anys sí que els van poder...
Es van aconseguir enxampar tots, però clar, van tardar 8 anys. És a dir, en menor mesura van anar enganxant gent, alguns van tardar més, altres van tardar menys, però l'últim va ser al cap de 8 anys, de 1978.
Tal com ho estàs explicant, Cesc, realment, avui dia aquestes imatges es convertirien en virals, segur. Així que anem cap al segon lloc del rànquing que ens portes avui amb aquestes 5 fugues en presons catalanes. Anem ara amb un bastant recent.
Sí, i això que dèiem de que si passés ara això, la fuga dels 45 seria viral, doncs aquest cas va ser viral, perquè ens hem de situar a l'abril del 2022 i és el que dèiem abans, ara és més difícil fugar-se d'una presó i això no passa a la presó, sinó que passa a Terrassa, als carrers de Terrassa. El protagonista és un pres que es diu Adrián Molina, té 22 anys i bàsicament estava intern a Lledoners. Tenia diversos antecedents, robatoris violents, atemptat a l'autoritat i també tenia una temptativa d'homicidi. Però és un pres que ja els qualifiquen d'alt risc de fugar-se, perquè de jove ja estava ingressat en un centre de menors i ja es va fugar. És a dir, que ja era reincident també en les fugues. I bàsicament aquell dia tenia visita al dentista a Terrassa i dos agents el conduïen, quan diem conduïen vol dir que anaven a peu, és a dir, dos agents, ell emmanillat i els agents un a cada costat,
l'acompanyaven
cap al dentista per supervisar-lo. I de sobte, i això un vídeo ho grava d'un negoci, es veu, dos homes van aparèixer i van ruixar amb extintors els Mossos d'Esquadra. Clar, els Mossos van quedar tots ruixats, no veien res, i van agafar l'Adrián i se'l van emportar corrent. I es va fugar.
Què dius, ara?
Sí, sí. I això és, si podeu repassar, no serà gaire difícil de trobar a internet,
sí.
Fuga a Terrassa d'un pres, sí. Busques això i et surt el vídeo, i es veu perfectament com el ruixen de dalt a baix amb extintor, i evidentment marxen corrent tan ràpid com poden.
I el van aconseguir detenir al cap d'un temps o no?
Al cap de 2 mesos el van aconseguir detenir amb un cadi reixac. Però bueno, la fugida va durar 2 mesos. És a dir, els Mossos estaven bastant preocupats perquè és això, les imatges no eren del tot bones per ells, perquè es veia clarament com el dispositiu doncs, havia fallat i sense armes, sense violència, bueno, violència, podríem considerar violència tirar un extintor, ruixar amb un extintor, però bàsicament va ser això.
Clar, tot això també em ve al cap una altra pregunta, si és que seria com el planejar, no? Perquè ja seria des de fora de la presó, no? Com...
Clar, bàsicament és tenir uns aliats a fora de la presó,
clar.
I saber exactament el dia, el lloc,
totalment.
Tot, com aniràs al dentista, que després també el que no sabem i nosaltres s'han dit és com potser es va treure una dent a dins de la presó, que això els presos ho fan. Veurem un exemple d'aquí poc, que es forcen o s'autolesionen per poder anar, o el que va forçar l'atac d'epilèpsia també la model. Vull dir que aquestes situacions a vegades les provoquen ells. En aquest cas no ho sabem si realment havia d'anar al dentista.
Fins a quin punt, no? Clar.
O es va treure ell una dent.
És real o no? Déu-n'hi-do. No continua a la presó ara l'Adrián o no?
Continua a la presó i també ho fa el tercer protagonista d'aquest rànquing, que és que potser aquest nom no us sonarà gaire, que és Martí Cots. No
Martí
sona.
Cots, no. No.
El seu sobrenom ja és una mica més conegut i és el de Rambo de la Cerdanya.
Perdoneu que em rigui, però és que aquest sobrenom doncs ens ha aixecat sospites a la primera part del programa, si és això t'ho haig de dir, no sé si ens has escoltat. Rambo de la Cerdanya.
Rambo de la Cerdanya.
A veure, i explica'ns, saps el perquè o no?
O sigui, bàsicament, el de la Cerdanya, perquè ell és originari de Bellver de Cerdanya.
Això ho tenim.
Això ho tenim. I Rambo, doncs, perquè es comportava exactament que igual
que el Rambo,
que el Sylvester Stallone a la pel·li, doncs exactament igual. I costaria enumerar, això és veritat, costaria enumerar totes les vegades que aquest senyor s'ha fugat de la presó.
Què dius?
Costaria fer-ho. Però, bàsicament, sempre ens hem d'imaginar que tenia el mateix modus operandi, que és que atracava, era un home molt procliu als atracaments, l'enganxaven, entrava a la presó i aconseguia escapar-se. Després, què feia? Anava al seu indret originari, és a dir, s'anava a Bellver de Cerdanya, o la Cerdanya, i s'amagava al bosc. Hi havia períodes que va estar 2 anys amagat al bosc. I bàsicament actuava com un bandoler, atracava gent que passava per allà, matava animals, també tenia menjar amagat per diversos punts del bosc, i bàsicament anava sobrevivint al bosc.
Però escolta'm, i ara tenim novetats d'aquest Rambo de la Cerdanya o no?
Tenim novetats. Abans deixa'm explicar un cas antic.
Sí,
un cas, bueno, vull dir, explicarem el que ha fet més recentment i també un dels seus primers debuts, que va ser segurament pel que es va fer famós.
Primers debuts.
Que és que va ser l'any 1993. Va haver-hi un tiroteig amb guàrdies civils, ell va ser protagonista d'aquest tiroteig i va fugir. La pregunta és que, o sigui, aquí la cosa destacada és que va fugir amb un tractor. I amb un tractor va creuar la frontera amb França,
sí.
Es va fer tot França amb un tractor, que tardaries... Bueno, clar, un tractor va a la velocitat que va, vull dir,
clar,
que tardaries
no gaire
ràpid. Teu arribar a França, i va travessar la frontera amb Itàlia. És a dir, hem de pensar que a França van activar fins i tot l'helicòpter de la gendarmeria per pillar-lo, i no el van enganxar.
Però això no,
i
això
va creuar la frontera amb Itàlia, i Itàlia els carabinieri el van detenir, finalment. Però va ser, doncs, això, una de les...
La pel·lícula.
No, sí, una fugida de pel·lícula.
Sí, aquest va ser el seu debut, dius?
El seu debut. I ara, un dels elements més recents de que sí. Tenim del Rambo de la Cerdanya és que està intern a Brians 2. Ai, a Brians 2, perdoneu, a Brians 1.
Sí.
I l'any 2022 va fer un forat a la paret de la seva cel·la, és a dir, amb un objecte que tenia del somier del llit, va fer un forat i se'n va anar a passar la nit amb una companya de cel·la que tenia al costat. No sabem exactament què va passar.
Noi.
Podem interpretar,
sí,
que potser és una història d'amor, no ho sabem. Però, en tot cas, quan els guàrdies de seguretat ho van descobrir, van veure el forat al mig de les dues cel·les i cada pres al seu llit. Per tant, no van veure absolutament res.
Clar, és que això és al·lucinant. A la història del Rambo de la Cerdanya, jo només li faltava això, eh? Aquest episodi amorós, no? Per
no
posar-li
encara
més d'Estalone. Bueno.
I la següent història també té una mica d'això, també té una mica d'història d'amor. I aquesta sí que us sonarà bastant més. El quart lloc del rànquing és per el cas de Brito i Picatoste.
Sí.
Tots dos complien una pena de presó a Lleida i això va passar un diumenge. Picatoste estava de permís, Picatoste ja tenia un règim penitenciari molt més soft que Brito, i bàsicament Brito, és el que dèiem, es va provocar un traumatisme al braç. Es va fer mal ell mateix i la van haver de portar a l'hospital a Arnau de Vilanova de Lleida. I just quan sortia de l'hospital, després de que li hagin enguixat el braç, Picatoste apareix i obre foc contra els Mossos. Això provoca, doncs, aquest moment que puguin fugir en cotxe. Però aquest, clar, comença una fugida, que el que és més interessant d'aquesta fugida, i també recordo una mica el cas del Rambo de la Cerdanya, és que s'amaguen a Collserola. I estan a Collserola un mes, aquesta història us sonarà a tots, un mes malvivint, com poden, els boscos de Collserola. I també hi ha un fet important al llarg d'aquests dies, i és la nit del 13 de novembre, que van trobar a Collserola en un mirador un cotxe on hi havia una noia i un noi mantenint relacions sexuals. Això a Ripoll, que soc de Ripoll, en diem fer margeres. No
sí.
sé si aquí està...
Fer margeres.
Això aquí no està tan desenvolupat. Doncs, bàsicament, Brito va obrir la porta del cotxe i va disparar contra el noi, que la van acabar matant a trets.
Ostres.
I la noia, sí. Brito va dir, me l'emporto i la lligo en un arbre perquè la trobi, no, ella, perquè ella mateixa es pugui treure les brides. Però Picatoste, a l'hora que tornava molt, que tardava molt el Brito, se'n van a veure'l. I va mig intuir que l'estava violant.
Val.
I aquest moment, a part de ser extremadament greu, també va suposar com un abans i un després en la relació entre Brito i Picatoste, perquè hi ha moltes teories que diuen que Picatoste estava enamorat de Brito.
Sí, és el que anava a dir, és que jo me'n recordo aquesta teoria, no?
Exacte. De fet, la fuga, sobretot, li anava bé a Brito, perquè Brito estava complint una pena molt més llarga. En canvi, Picatoste estava en període de permisos penitenciaris, és a dir, ja estava a prop de la seva sortida de la presó. Per ell no tenia cap sentit fugar-se. I per tant això se suposa, i també en escrits que va fer Picatoste, doncs, que estava enamorat de Brito i això va suposar, doncs, un trencament
definitiu.
Déu-n'hi-do,
poques històries, eh? Com la de Brito i Picatoste. Ara anem, si et sembla, per l'últim lloc, eh? Ja estem per la cinquena posició d'aquest rànquing que ens serveix avui al Cesc. I crec que tornem a viatjar al passat, eh?
Exacte, uns anys després de la fuga dels 45 de la Model, viatgem al 1983, i en aquest cas s'anomena la fuga dels forners. Hi havia bàsicament 11 presos que tenien molta confiança dels funcionaris i del director de la presó, perquè bàsicament eren els forners. És a dir, treballar en una presó és un privilegi. I per tant, si tu treballes, i més abans, ara està molt més regulat, però abans bàsicament treballaven aquells que tenien la confiança dels funcionaris i del director. Però van trair aquesta confiança. Bàsicament van cavar un túnel que sortia del magatzem de la farina i que anava fins a un transformador elèctric que hi havia en una petita caseta a l'exterior. I va anar tot rodat, bàsicament amb els sacs de farina que anaven fent servir per fer pa, doncs els anaven omplint de ciment i terra del forat i anaven tapant el forat amb els propis sacs de farina. Per tant, era una forma bastant bona d'intentar amagar que estàs fent un túnel. I finalment, doncs això, van fer el túnel i van sortir. Un funcionari, però, també els va enxampar just abans de sortir.
Va fer també passar pel túnel o no?
No va fer passar pel túnel en aquest cas, sinó que, bàsicament, perquè els va enganxar ja quan sortien del túnel. I, bàsicament, és a dir, de la caseta elèctrica. I, bàsicament, es van barrejar entre la multitud i aquests sí que els van perdre de vista.
Aquesta cançó de Queen, que parla d'alliberar-se, Cesc, jo crec que...
Sí, és un bon exemple per
l'has colat molt bé, eh?
L'he colat bé. I acabem la secció de la mateixa manera que ho vam fer la setmana passada, i és... Sempre intentem destacar els crims perfectes. Ara hem destacat fugides que van sortir molt bé de la presó, però també hi ha casos que no entren dins d'aquesta extraordinària... Saps? És a dir, parlem de casos que són bastant més mediocres.
Que no van acabar tan
bé. I avui no és un cas... O sigui, crec que n'ha sortit mai aquest cas, perquè bàsicament és una anècdota que em va explicar un funcionari de presons fa poc. Vale? I l'intentarem explicar. O sigui, fa poc, és a dir, ens hem de situar a Brians 2, a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires,
sí.
Fa poc.
Val.
Situem fa poc en el temps. Tampoc ho puc situar un mes, un dia exacte, però fa molt poc. Com a totes les presons, hem de situar-nos que hi ha una cafeteria a l'exterior dels mòduls. Aquesta cafeteria és on fan un cafè els funcionaris, quan hi ha visitants dels presos doncs poden prendre alguna cosa allà, però els presos no hi poden anar perquè està fora dels mòduls. Però sí que hi ha presos treballant-hi. Perquè com a la cuina de la presó o com a els forners, doncs també hi ha presos que treballen a la cafeteria. I han de supervisats, han de sortir del mòdul i anar fins a la cafeteria, treballar i tornar. Total, que tenim un pres que estava en període de permisos, és a dir, que està en règim de permisos, és a dir, té permisos. I va demanar al seu mecànic que li deixés el cotxe arreglat al pàrquing de la presó perquè el dia que tingués un altre permís, doncs bàsicament agafés el cotxe...
Pugues agafar el cotxe i marxar.
I marxar tranquil·lament cap a casa. Al cap de... O sigui, el següent dia, quan el mecànic ja li havia deixat el cotxe al pàrquing, ell va anar a treballar a la cafeteria. I passant cap a la cafeteria va veure el seu cotxe al pàrquing. I va dir, ostres, anem a mirar a veure si l'ha arreglat bé el cotxe. Perquè clar...
No fos cas no que l'hagués bé.
I clar, tenia, a més tenia la clau del cotxe dins, vull dir, ho fan així, el mecànic li deixa la clau del cotxe dins, i bàsicament va anar al pàrquing, va agafar el cotxe i va fer una volta per allà a Esteve Sesrovires per provar si el cotxe anava bé. Què va passar? Com van veure els funcionaris i van activar diversos protocols d'antifuga i d'emergència perquè pensaven que aquell pres s'estava fugant.
Clar.
Però clar, això es va desactivar al cap de poc, quan al cap de 10 minuts el pres va arribar tranquil·lament amb el cotxe al pàrquing, va aparcar i va tornar tranquil·lament cap a la cafeteria. I clar, els funcionaris li van dir, però què has fet? I diu, bueno, no sé, volia provar el cotxe a veure si anava bé. I fins aquí aquesta història.
Però escolta'm, o sigui, que fàcil, no? Per aquest, d'aquest pres que tenia aquest tipus de règim en aquell moment, podia haver fugit perfectament.
Sí, podia haver fugit perfectament. Altra cosa és que li sortís a compte, perquè és el que dèiem abans amb el cas de Picatoste. Que si estàs en règim de permisos, vol dir que estàs bastant a prop d'obtenir un tercer grau o de sortir en llibertat.
Clar.
Per tant... No et surt gens a compte fugar-te de la presó, perquè si t'enganxen et tornaràs a estar entre reixes un període bastant llarg.
Déu-n'hi-do, eh? De pel·lícula, eh?
De pel·lícula,
avui la secció. Ja saps quin tema ens portes la setmana vinent, la setmana que ve, saps
doncs,
o no?
Doncs sembla que canviaré completament de tema, ni presons, ni morts, ni robatoris, i parlarem de carreteres. M'agradaria fer un rànquing de les 5 carreteres més perilloses de Catalunya.
Ui!
Que això també és bastant de servei públic.
Doncs sí, jo, mira, crec que te'n sé dir una. Pot ser una de Sils o no?
És una de Sils, efectivament.
Que sí?
Està al rànquing. Està al rànquing,
déu-n'hi-do. Doncs mira, un tema molt interessant, i com tu deies també, de funció pública.
De funció pública.
Cesc Maideu, periodista del diari Ara, de successos, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Com Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.